L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Bona tarda. La Conca de Barberà ha rebut un col·lectiu d'amants del vi de referència mundial. Es tracta de periodistes, bloggers i professionals del sector del vi de la Wine Lover Community que han visitat la Conca de Barberà aquest dijous per participar en una calçotada i tastar els vins de tres tallers de la denominació d'origen Conca de Barberà. A tot seguit els explicarem què fan aquest col·lectiu de referència mundial a la Conca de Barberà i també a la Costa Daurada, però també els explicarem avui que l'Esplugui Gerard Barrabeig ha tornat al volant per participar en una travessia pel desert del Marroc. Es tracta de la prova Desert Trophy en Panda, que ha fet l'Esplugui Gerard Barrabeig. Encara estan en l'última de les etapes que estan corrent amb un Fiat Panda, amb aquest vehicle de dimensions reduïdes i que ha portat a l'Esplugui altra vegada sobre quatre rodes en participar en una prova motor, en aquest cas al Marroc. I també els explicarem dues propostes per aquest divendres. D'una banda, l'exposició de Dasbol, quan la natura es revela, i d'altra banda, la inauguració de l'exposició La il·lusió d'un infant davant d'un joc, la primera al Museu de la Vida Rural i la segona a la seu social de la Llar de Jubilats de l'Espluga de Francolí. I també avui els explicarem que demà dissabte l'Espluga de Francolí celebrarà una trobada de joves per recollir les propostes dels nois i noies del municipi per tal de satisfer les necessitats del col·lectiu de joves de l'Espluga de Francolí. Expliquem aquestes notícies avui, que és divendres 16 de febrer. Així comencem el repàs a l'actualitat d'aquesta jornada. Benvinguts. Periodistes, bloggers i professionals del sector del vi de la Wine Lover Community han visitat la Conca de Barberà aquest dijous per participar en una calçotada i tastar els vins de tres cellers de la denominació d'origen Conca de Barberà. Els amants del vi, provinent d'una vintena de països, van celebrar una calçotada a l'alberg de Barberà de la Conca amb la participació dels cellers Vega i Xalà, Carles Andreu i Succés Vinícola. L'activitat s'inclou en els actes que una cinquantena de persones de la Wine Lover Community estan celebrant a la Costa Daurada per commemorar el 6è aniversari d'aquest col·lectiu. Com dèiem, aquests periodistes, bloggers i en conjunt professionals del sector del vi van participar aquest dijous en una calçotada a Barberà de la Conca. Així ens ho explicava un dels organitzadors d'aquesta proposta, el Bernat Andreu, dels cellers Carles Andreu. L'escoltem.
Doncs el que vam fer va ser preparar una calçotada el més tradicional possible, com la faríem amb la família i amb els amics, no com en un restaurant, perquè així aquests visitants que van vindre tinguessin l'experiència el més pròxim possible al que realment és una calçotada. I aprofitàvem, òbviament, durant tot l'àpat per degustar vins de tots tres cellers.
Amb aquesta iniciativa s'espera que els membres de la comunitat Wine Lover puguin donar visibilitat a la marca i destinació de la Costa Daurada. I en aquesta línia, Bernat Andreu ha explicat a l'Espluga FM Ràdio que és una bona eina de promoció per la denominació d'origen Conca de Barberà.
Mira, jo de fet aquest grup ja en tenia coneixement de la seva existència i en soc seguidor habitual i penso que és una manera relativament fàcil. Al final nosaltres aquí van estar unes poques hores aquí a la Conca de Barberà, però d'explicar a gent que tenen molta capacitat després de comunicació i de transmissió, perquè de fet es tracta d'un grup de comunicadors que una mica és estar en el nucli de la comunicació del vi. No només és per la quantitat de seguidors, per exemple, que puguin tindre en xarxes socials, sinó per qui són els seguidors. Els que moltes vegades considerem prescriptors locals o d'això són seguidors d'aquest tipus de publicacions.
La trobada està impulsada per l'ambaixador a Catalunya de la comunitat Wine Lover i propietari de l'empresa Sweet Easy Wine Tours, Sinisa Kurovic, i compta també amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Costa Daurada i de l'Institut Català de la Vinya i el BID de la Generalitat, l'INCAVI. També hi han col·laborat les denominacions d'origen de la Costa Daurada, la DEO Catalunya, la DEO Conca de Barberà, la DEO Montsant, Penedès, Priorat i Tarragona. També el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona i els Consells Comarcals del Priorat i l'Alt Camp. I també ho destacàvem en portada. L'Espluga i Gerard Barrabeig ha tornat al volant per creuar el desert del Marroc amb un panda. Es tracta de la travessia Desert Trophy Panda Edition que l'Espluga està fent aquesta setmana. L'aventura ha començat aquest dissabte 10 de febrer. Ho van fer amb les verificacions tècniques a Granada i el trasllat fins a Melilla, on van començar aquesta prova, el Desert Trophy en Panda, una competició que el que fa és creuar el Marroc, per exemple, també travessant el desert d'aquest país africà. Doncs bé, l'Espluga i Gerard Barrabeig hi participa en aquest rally, podríem anomenar-lo, i acaba el dissabte 17 de febrer. Per tant, ja està a les últimes i en total doncs, són jornades d'unes 4 o 5 hores diàries de conducció amb dues proves diferents. D'una banda, alguns dies ens ha explicat Gerard Barrabeig que la prova consisteix en seguir el traçat que marca l'organització, uns 150 km o 200, i també hi ha les proves especials en què han de localitzar unes fites, unes coordinades concretes, i qui més coordinades doncs aconsegueix, més punts guanya. En el cas de l'Esplugui, doncs, ens explica bé quina és la dificultat, per exemple, d'aquesta prova, com més seguir el traçat que marca l'organització. L'escoltem.
Captura de waypoints, que són, ells et donen un mapa amb unes coordenades i llavors has de, amb un radi a cada coordenada, amb un radi de 10 metres, doncs has de trobar la coordenada aquesta exacta i portem ja com un GPS al cotxe que l'organització sap en tot moment on estem. I llavors ja és automàtic. En pic arribes allí, t'has d'esperar 10 segons perquè doni una bona senyal i marxes a buscar l'altre waypoint. I això funciona que qui més waypoints aconsegueix, més bona puntuació té i guanya.
Aquesta és una de les proves d'aquesta Desert Trophy en Panda, aquesta travessia pel Marroc, però també els dèiem que en uns altres, doncs, depenent de la jornada, l'organització el que fa és marcar un itinerari i els pilots l'han de seguir. La dificultat que comporta, expliqués Gerard Barrabeig, doncs, per la geografia del propi país del Marroc.
A veure, això del seguiment de track, puntuem que tu no et pots sortir del track més de 50 metres i puntuem que no et pots passar de les velocitats en cap moment. Llavors, el difícil és no sortir-te del track, perquè a vegades hi ha molts caminets i per aquí al Marroc, sobretot a la zona on estem, hi ha, ni diuen carreteres, però és com una esplanada enorme que cadascú es fa la seva carretera on vol i llavors només pots passar per una zona.
Aquesta prova acabarà aquest dissabte 17 de febrer i, com dèiem, doncs, ja està en les darreres jornades. I bé, l'Espluga participa amb el vehicle del celler Rander Masdeu, un vehicle que ens ha explicat doncs, que han posat al dia i l'han equipat per poder fer aquesta travessia pel Marroc. I de moment, ahir, en la classificació general de la categoria 4x4, l'Espluga estava situat en la segona posició, només a 3 punts del primer classificat. Veurem finalment quina classificació aconsegueixen en acabar aquesta prova. En tot cas, Gerard Barrabeig explicava que aquest no és l'objectiu que s'havien marcat en un principi.
Els objectius principals eren conèixer el Marroc i sobretot el desert. No havia estat mai en cap desert i vam estar, crec que va ser ahir, al desert de Merzouga i, ostres, això de les dunes és espectacular, és algo que s'ha de veure, totalment recomanable. El Marroc m'està agradant molt, sobretot com més al sud estem anant, més m'agrada.
Com els dèiem, les classificacions estan anant més bé del que es pensaven, estan en la segona posició, amb possibilitats també de guanyar aquest Desert Trophy al desert. I així deia Gerard Barrabeig, doncs, quin és l'objectiu de puntuar en aquestes darreres fases?
Objectius és... Al començament l'objectiu era anar-m'ho passar bé amb el company que hi ha vingut, però a poc a poc hem anat veient que ho estem fent bastant bé, ahir vam guanyar l'especial, i com anem segons de la classificació, doncs ara l'objectiu és, és guanyar, però ja, ja veurem si, si podem o no, perquè tenim uns fallos de novatos que quan just els hem acabat de fer ens posem les mans al cap, però tot i així molt bé, estem disfrutant molt.
Doncs aquesta és la prova que està fent Gerard Barrabets, l'Esplugui, doncs, que està participant en aquesta travessia en un cotxe Panda pel desert del Marroc i que acabarà aquest dissabte 17 de febrer. En seguirem la pista per veure doncs, quin és el resultat final de l'Esplugui que participi en aquest equip del celler Render Masdeu. Recordem que Gerard Barrabets va ser pilot de karts doncs, quan era més jove, campió del món també de karts i després va debutar en fórmules fins a arribar a la Fórmula 3, però després doncs, va deixar de competir i ara ha tornat al volant d'aquesta competició, però assegura que ho ha fet en, doncs, com a objectiu és el de participar en una aventura i no pas en una competició, però doncs, els resultats estan anant millor del que es pensaven i veurem finalment quina és la classificació final d'aquesta Desert Trophy en Panda al Marroc. La regidoria de joventut de l'Ajuntament de l'Espluga i l'Associació Juvenil Lauvengen han convocat per aquest dissabte 17 de febrer una trobada amb els joves per conèixer els seus interessos i propostes. El Fòrum de Joventut es celebrarà, com dèiem, aquest dissabte de febrer a 17 i a les 11 del matí al local d'Aubengen i pretén conèixer la situació actual dels joves al municipi i les polítiques que els afecten. En aquesta trobada els nois i noies tindran l'oportunitat de portar propostes i exposar quines són les necessitats actuals. A partir d'aquí els dos agents implicats hauran de desenvolupar accions precises per assolir els objectius que es fixin. L'any passat, per exemple, hi van participar una trentena de joves i entre les demandes més destacades van proposar actualitzar els canals de difusió de la regidoria i també d'Aubengen per establir vies de comunicació més eficients amb els joves. També es va demanar la instal·lació d'un sistema de calefacció local de l'associació juvenil i adequar-ne els serveis, tot plegat per poder-hi desenvolupar activitats periòdiques. Erika Soriano, regidora de Joventut, molt bon dia.
Bon dia.
Què es pretén aconseguir amb la trobada d'aquest dissabte?
Doncs mira, com ja fa 3 anys, doncs el que pretenem és trobar-nos amb els joves i doncs saber una mica doncs, quines són les seves necessitats actuals, què pensen que els hi pot fer falta, què creuen que és el que hem de fer i a partir d'aquestes propostes doncs, materialitzar-les i tirar-les endavant sempre i quan sigui possible.
Clar, fent balanç, per exemple, de l'edició de l'any passat on hi van haver una trentena de joves, una de les propostes va ser, per exemple, un nou canal de difusió, com a mínim actualitzar els canals de difusió entre les entitats dels joves i també la pròpia regidoria amb els nois i noies, i d'altra banda també adequar les instal·lacions del mateix local per tal de poder-hi desenvolupar activitats periòdiques. No sé com ha anat al llarg de tot aquest any aquestes demandes que van fer els joves espluguins.
Doncs el que deies, les joves del local estan pendents de que la mateixa associació de joves doncs, le vulgui tirar endavant i decideixi quan fer-ho, i després la llista de difusió, el que deies del canal, al final vam crear doncs, una llista de difusió a nivell comarcal que permetia rebre en el mateix WhatsApp, que és una aplicació que tots els joves tenen, rebre les informacions que els hi pertanyen pels seus interessos, no? Doncs festes, tallers, activitats de cultura i així.
Fent balanç també com a regidora de joventut, no sé què és el més complicat a l'hora d'atendre a les necessitats dels joves o d'aproximar-s'hi.
Doncs a vegades és més el fet de que vinguin, no? Perquè un cop venen a aquestes trobades o reunions, les trobades o reunions són exitoses. Quan ells hi són, al final és ells els que han d'opinar i els que han de demanar, no? I després també potser la petició de coses a la que directament no hi tenim accés. Si ve un públic jove més adult, demana tot el que és un tema d'habitatge, i si ve un públic més aviat jove, doncs demanen propostes com que reobri la sínia o que fem més festes, cosa que a vegades tampoc no depenen directament de l'Ajuntament.
No sé si la regidoria de joventut i festes hi arribem alguna proposta d'entre mans en aquesta jornada de treball conjunt amb els joves.
Bueno, tinc algunes novetats a explicar-los-hi, però de moment no les desvetllarem perquè si no ells mateixos se n'entrarien abans d'hora.
Molt bé, aquesta trobada de joves aquest dissabte a les 11 del matí al local social d'Aubengen. No sé si hem de destacar algun últim detall o recomanació pels joves.
Bueno, que vinguin i que vinguin amb propostes, sobretot, perquè al final que vinguin amb el que volen, coses realistes i coses que puguem fer i amb ganes, perquè al final, doncs, si hi ha una regidoria disposada a treballar i una associació de joves disposada a treballar, doncs només falten les propostes.
Molt bé, doncs, Erika Soriano, regidora de Joventut, en parlarem després d'aquesta jornada per tal de fer balanç de les propostes rebudes i també de les demandes d'uns i altres. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Bé, anem acabant aquest informatiu diari del divendres 16 de febrer i repassem propostes doncs tot just per aquesta jornada. Per exemple, la proposta que ens presenta la Llar de Jubilats de l'Espluga, l'exposició anomenada La il·lusió d'un infant davant del joc, de Josep Maillo, una mostra que recull una quarantena d'artefactes fets per Maillo, inspirats en les joguines que ell, com d'altres nens i nenes, van haver de crear per divertir-se en temps de postguerra. Ahir escoltàvem, de fet, una entrevista amb el Josep Maillo, l'impulsor d'aquesta exposició, i així ens explicava el valor de tot el que s'hi podrà veure a partir d'aquest divendres a la seu social de l'Associació de Jubilats de l'Espluga de Francolí, a la plaça de l'Església, en aquesta llar de jubilats. Així ens ho explicava, l'escoltem.
Érem enginyers de les joguines, clar, no teníem res, postguerra, jo feia 4 anys que havien caigut les bombes allà al barri de Gràcia, només veies, no de Gràcia, però esclar, era, esclar, no teníem els pares, curs de butxaca, just per menjar, plats de llenties, o sigui que una joguina era quan arribava Reis i em regalaven un quadern amb 4 fulls per pintar de colors, allò era... I és clar, a l'Igina era nostre, inventant coses per jugar. I ens ho vam passar amb la mar de bé, eh?
Aquesta exposició, que recull una quarantena de joguines fetes per Josep Maillo, es podrà veure des d'aquest divendres a la tercera planta de la seu social de l'associació a la plaça de l'Església, a la Llar de Jubilats, i es podrà visitar els matins de dilluns a divendres a 11:45 del matí fins a 1:00 PM i a les tardes en hores convingudes. La inauguració és aquest divendres a 7:00 PM. I avui el Museu de la Vida Rural també obre les portes d'una nova exposició, una de les apostes d'aquest 2018, The Dust Bowl, quan la natura es rebel·la. El Dust Bowl, la crisi ecològica i de refugiats de les grans planes nord-americanes als anys 30, centra la mirada d'aquesta exposició, que obre les portes aquest divendres a 7:00 PM a la sala Lluís Carulla del Museu de la Vida Rural de l'Espluga. La inauguració de The Dust Bowl, quan la natura es revela, comptarà amb la participació del comissari de la mostra, Àlex Rebollo, el cònsol general dels Estats Units d'Amèrica a Barcelona, Marcos Mandojana, l'alcalde de l'Espluga de Francolí, David Rovira, i el president de la Fundació Carulla, Nicolau Brossa. Aquesta exposició recull la catàstrofe ecològica i humanitària dels anys 30 als Estats Units d'Amèrica com a conseqüència dels mals usos agrícoles, agreujada llavors també pels efectes de la Gran Depressió generada pel crac del 29. És el primer cas extensament documentat de refugiats climàtics i és així l'eix central d'aquesta nova exposició, però que acaba destacant casos de refugiats actuals o els imminents efectes del canvi climàtic, tot plegat amb la voluntat de posar en relleu les conseqüències que pot generar l'abús de l'home vers la natura. Així ens ho explicava el cap de col·leccions del Museu de la Vida Rural, Albert Carreras. L'escoltem.
Bé, és una exposició una mica diferent de les que hem tingut últimament. És una exposició que l'han produït totalment des del museu. I que bé, és una exposició en principi sobre un cas molt concret, que és el cas del Dust Bowl, que és un cas de la història dels Estats Units dels anys 30, però que ens serveix per parlar de coses molt més àmplies i més properes, que és, com per exemple, el canvi climàtic i els refugiats climàtics.
Clar, aquest va ser un dels primers casos més documentats
de refugiats climàtics, d'una crisi, doncs una catàstrofe ecològica i humanitària que va sacsejar també els Estats Units. Per què vosaltres heu volgut recuperar una miqueta aquest capítol de la història, que podria ser geogràficament llunyana a Catalunya, i l'heu portat aquí al Museu de la Vida Rural?
Bé, sí, sí que és llunyà, però al final, quan ressegueixes la història, els protagonistes de la majoria de protagonistes d'aquesta història són gent provinguda d'Europa. O sigui, eren immigrants a Estats Units de primera generació, acaben d'arribar de molts llocs d'Europa, possiblement també d'aquí, perquè la història deix pocs traços de gent de Catalunya o gent molt propera que es mogués per aquests espais, però molts francesos, holandesos, alemanys. O sigui que realment és part de la història d'Europa, aquesta primera part, que es realitza a Estats Units, fins que hi ha doncs, aquesta implantació. I llavors el cas és un cas paradigmàtic, que se'n diu. És un cas que quan el ressegueixes veus tota una sèrie de causes que provoquen un desastre ecològic, primer, després un desastre humanitari, segon, i que s'haurà d'aprendre molt del que és això, perquè ara estem damunt d'un desastre galopant, que és el canvi climàtic, que ens afecta a tots.
Així ens ho explica bé Albert Carreras, del Museu de la Vida Rural, cap de col·lecció del Museu de la Fundació Carulla. I bé, doncs aquesta exposició es podrà veure fins al 30 de juny al Museu de la Vida Rural, sota el títol The Dust Bowl, quan la natura es revele, i s'inaugura aquest divendres a les 7 de la tarda. Per tant, és una proposta que escoltem i que els hem explicat en aquest informatiu diari d'aquest divendres 16 de febrer per acomiadar el repàs a l'actualitat de la jornada d'avui. També els expliquem, per acabar, un darrer apunt, i és aquestes noves concentracions a la Conca de Barberà per reclamar la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, com també d'Oriol Junqueras i Joaquim Forn. Noves concentracions el dia en què es compleixin 4 mesos dels empresonaments dels Jordis, i que doncs, d'aquesta manera Òmnium Cultural i també les seccions locals de l'Assemblea Nacional Catalana a la Conca de Barberà han convocat aquestes noves concentracions a la plaça de la Vila dels ajuntaments dels municipis, volíem dir, de Montblanc, l'Espluga de Francolí, Vimbodí i Poblet, Sarral i Barberà de la Conca, davant dels ajuntaments, això sí, a les 8 del vespre, aquest divendres, per reclamar l'alliberament dels polítics catalans que encara continuen en presó. I aquí tanquem aquest repàs de l'actualitat del divendres 16 de febrer.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
L'actualitat segueix a esplugafmradio.cat. Al llarg de la jornada d'avui, també en les properes edicions, els informatius d'aquesta casa, de dilluns a divendres a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 7 del vespre, quan vulguin també a esplugafmradio.cat, i al cap de setmana amb els informatius comarcals a la 1 del migdia i a les 7 del vespre. La programació a l'Espluga FM Ràdio també continua, perquè avui és divendres i, per tant, a les 12 del migdia podreu escoltar una nova entrega de Terra de Festa amb Jordi Robert, això al punt de les 12 del matí, i a les 5 de la tarda avui la reemissió de La Clau del Pop amb Ethan Puente. A les 8 el Sorollari amb Sergi Esparza, les propostes musicals i també les seccions habituals d'aquest programa de divulgació musical. A les 9 del vespre tancarem el dia amb el repàs de la jornada en un minut i el conte infantil en anglès amb Jill Haywood. I avui, que és divendres, a les 11 de la nit, sessió a càrrec del DJ local Sergi Molina, al punt de les 11 de la nit a l'Espluga FM Ràdio. Propostes per aquesta jornada de divendres, un dia més al costat de tots vostès que confien en l'Espluga FM Ràdio. Moltes gràcies i ens retrobem en les properes edicions dels informatius d'aquesta casa. Que passin un bon divendres i també un molt bon cap de setmana. Fins aviat.
Més informació a esplugafmradio.cat.
Som tendència a les xarxes socials.
L'Espluga FM Ràdio.
La tertúlia del diumenge. El Pedrís. Els dissabtes a l'Espluga FM Ràdio. Entre vins i fogons. Excuse me. El programa musical d'anglès de l'Espluga FM Ràdio. Tots som inquiets. El Sorollari. La Conca de Barberà és terra de festa. Ara a l'Espluga FM Ràdio, minuts de rock. Els èxits més actuals a Electro FMR.
Per ràdio i per internet. esplugafmradio.cat.
Marcaràs el gol de la teva vida i no l'explicaràs? La comunicació és vital.
Amb tots els dispositius, amb tots els formats, arriba el nou portal esplugafmradio.cat.
T'ha tocat la loteria i no ho explicaràs? D'acord, en aquest cas jo tampoc ho faria. Però la comunicació és vital. Servint selecció musical. El valor.